Programa produït per Xavi Fullana i conduït per Joan Bauzà. Arribem a les 10 i 4 minuts. Nosaltres ho deixem aquí. Les notícies tornaran demà. Serà ja amb el primer butlletí informatiu de la jornada.
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Tira't cap al món.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo, que està a banda s'ordinador, en Carles Albarracín, en Nahuel Sibieski, que el tenim a Eivissa, i en els comandaments tècnics en Miguel Soler. Idò, tots junts vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Aquesta setmana, avui, canviarem una miqueta el nostre programa. Deixarem una mica de banda la part més històrica i ens aventurarem a endinsar-nos a la cosa més paranormal i enigmàtica. Avui farem un programa una miqueta de por, d'aquells que fan pensar, perquè estem en nos per manco, perquè avui a Font de Misteris parlarem del fenomen conegut com a psicofonies. És un fenomen diferent, no tothom ho coneix, té molt de defensors, però també té els seus detractors. Crec que tal vegada el primer seria explicar què és, o què seria, en condicional, una psicofonia, perquè, clar, el que ho sabem, millor dir, però és que creiem que coneixem el fenomen com tal, tampoc fa falta dir massa coses, no? Però per aquells que és el primer pic que senten aquesta paraula, psicofonia, segurament ho haurien de definir una miqueta. Així que, Borja, per al·lusions, perquè després veurem per què ho dim, què són les psicofonies?
Bona nit a tots. Bé, certament, definir les psicofonies és difícil, perquè en realitat, i després de quasi 60 anys de la gravació de la primera, oficialment el manco, fet per en Frederic Jurgenson, encara no està gens clar el seu origen. Per dir-ho de qualque manera senzilla, les psicofonies, en general, serien veus que apareixen de cop a gravacions fetes, ja sigui en format analògic o digital, i que no se senten durant el procés de gravació. I clar, les teories sobre l'origen d'aquestes veus són apassionants. Tenia la més acceptada i habitual, i per ventura més inquietant, que mos diu que aquestes veus són de gent que ja ha mort, de gent que ja no és. També hi ha qui diu que són veus de procedència extraterrestre, i fins i tot hi ha teories que afirmen que aquestes veus es genera en la seva ment el propi investigador. I evidentment també hi ha qui diu que tot això és un frau, però bé, ja sabeu que ja sobre això no me pronunciaré.
Bé, veurem si te pronuncies o no. No? Perquè més he dit lo d'al·lusions a tu, Borja, perquè el motiu de fer avui aquest programa va ser que tant tu com en Sergio vareu anar en el castell pel tema de l'exposició que ha dedicada en el castell de Bellver, vull dir, per l'exposició que ha dedicada en el monestir de Cabrera. I bé, m'estaven comentant això i me vareu dir a veure si sabia com havia acabat aquell tema d'unes xicofonies que se varen gravar, suposadament sempre, en el castell de Bellver, aquí a Mallorca, deu fer de vés a mitja dotzeneta d'anys, no? Jo m'imagino i sé, Borja, que tu te referies a aquelles que varen sortir a la tele en el programa Quarto Milenio, no?
Sí, són aquelles que varen, certament, varen motivar i van tenir bastant de ressò.
Sí, totalment, totalment, ho record, perfectament, a més. Això era una parella de joves que estava de visita en el castell, varen gravar un vídeo i quan l'escoltaren se varen trobar que havien, no sé, com dir-ho, captat, gravat, no sé, unes veus d'infants que ells no havien sentit en principi, no? I més diuen que no varen veure nins, infants, en el castell mentre la seva visita. Evidentment, des de Font de Misteris no dubtarem amb absolut de la seva versió, però tal com varen fer conjuntament amb en Quarto Milenio, Quarto Milenio és el nom, els seus reporters varen venir aquí, varen fer reportatges, varen publicitar el castell. Bé, és que, com va dir Níker Jiménez en aquell programa, és un bon motiu, no?, per anar al castell i gaudir d'un lloc excepcional, ple d'història, de màgia, bé, i també, com no, de misteri. I ara també, clar, bon moment per anar-hi, no, Sergio, en el castell de Bellver, per l'exposició, ho deia. D'acabar, hem d'anar, no hem d'anar, bon vespre.
Sí, bon vespre, Xema, jo sí, hem d'anar perquè l'exposició és molt interessant. Com alguna vegada hem dit, Cabrera pertany a Palma, per tant té lògica que aquesta exposició s'ubiqui al castell de Bellver, al museu de la ciutat. Curiositats al marge, aquesta exposició, fonamentalment, recull algunes de les peces que s'han trobat a l'entorn on s'ubicava un monestir, entre els segles 5 i 8 a l'illa de Cabrera, just quan les illes pertanyien al Regne Vàndal i més tard a l'Imperi Bizantí. L'horari de visita és des d'aquest dimecres 1 d'abril i fins al lluny que es mantindrà l'exposició, el dilluns de 8 i mitja a 1, de dimarts a dissabtes de 8 i mitja a 8 i diumenges i festius de forma gratuïta de 10 a 8. Recordem el castell de Bellver. Bé, si voleu més informació la podeu trobar tant a la web de la cultura de l'Ajuntament de Palma, www.cultura.palma.es o al Facebook del castell de Bellver.
I de prenent nota, si en cas ho pots publicitar en el Facebook. Però el programa d'avui no el volen dedicar a l'exposició del castell, tampoc parlarem de les psicofonies que vàrem estar una miqueta investigant amb els de Quarto Milenio, sinó que volem dedicar-ho a fer una miqueta de por, una miqueta, o fer riure, segons els casos. És un tema que és candent, és un tema que sense saber si és o no real, ja han dit que té molt de seguidors, és una mena d'investigació, surt barata, en el sentit d'econòmica, pot sortir cara en l'altre sentit, també, no se sap, i si en surt bé, és un cúmul de sensacions, si és que al final aquestes coses no agraden.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Tractarem d'exposar les dades de la manera més objectiva possible. Sense, bé, el manco jo ho intentaré, posicionar-nos, no?, massa. Bé, en Carles, probablement, el Carles, si d'has sessió.
Sí, senyor, bueno, espero.
Sí. Bé, i jo si m'he de posicionar, ja sabeu tots cap a quina banda m'ha...
A platonisme, a platonisme.
Val, per tant, en Borja també es posicionarà. En Sergio està mirant cap a dalt, com diguent, allò no me fiqui sense embolic. Sí, exactament. I ja parlarem d'això de sapat també, supos. Mem, què vols dir, Carles? Perquè ses intencions te les acabes de veure d'una hora lluny.
Clar, bon vespre, Balears, ja que avui parlaré poc perquè no sóc un expert en la matèria i el tema se'n surt moltíssim del meu àmbit. Només faré un incís aclaridor sobre la qüestió. Conceptualment, les psicofonies formen part del mateix univers que l'espiritisme. Són productes de la nostra cultura animista, que de tant en tant afloren en el nostre cervell i ens enganya penosament.
Segons la teva opinió.
Exactament. Val. Sí, és cert. Val. La veritat, i això és fonamental, és que ningú mai no ha demostrat proves fefaents que tractem en incursions d'éssers d'alta realitat. I no només això, ni tan sols s'ha pogut certificar que pugui existir aquest món paral·lel del que parleu, o que puguem coexistir amb altres esferes desconegudes que són, evidentment, alienes per a la majoria dels mortals. L'explicació més senzilla, i suposo que tots vosaltres estareu d'acord amb el que estic dient, és que aquestes veus fantasmagòriques són veus d'aquí, del nostre voltant.
Vols dir del nostre món físic?
Sí, és que no, jo no conec una altra.
Perfecte, sí, sí, val, perfecte. Sí.
Només un petit comentari. Dic que potser no sempre és vàlid aplicar el principi de la navalla d'Ockham a tots els temes. Però bé, continua.
No, seria el més simple. El més simple segurament és el més objectiu. Però, bueno, no ho sé. Mira, jo crec que la percepció és un procés molt complex i quan el nostre cervell intenta detectar patrons, es guia seguint allò que espera trobar. Per exemple, imagineu-vos que esteu a una discoteca i voleu parlar amb l'amic, l'amiga que teniu al costat. Què feu? Doncs que el nostre cervell, guiat pel context, recull automàticament trossets de sons i els compara amb les possibles variables que esperaria aconseguir. I així lliga les pistes visuals i els sons que li arriben de l'entorn, de manera tal que se forma una idea perfecta de la situació que vol controlar. En aquest cas, saber quin tipus de conversa està mantenint. Mira, jo sincerament, jo no veig la necessitat de duplicar el nostre univers per explicar un fenomen que en realitat és bastant trivial i que està en la mateixa línia que les cares de Velmez i similars. Aquest fenomen es coneix com a pareidolia i consisteix bàsicament en donar forma cognoscible a un estímul que confús que en altres circumstàncies mai faríem. Gairebé tothom ha construït objectes en un núvol o en una taca i les ha definit segons la seva inventiva. D'aquesta forma hem reconegut persones, animals o coses i n'estic convençut que ningú de nosaltres no ha especulat o ha pensat que era un senyal del cosmos o d'alguna entitat espectral que volia contactar nosaltres per a fer la xerradeta. És a dir, que la imaginació construeix seguint les seves pautes volitives que al cap i a la fi li semblen més adients. En definitiva, que no podem dir que sigui un fenomen gens ni mica creïble.
Val, és una explicació, bastant, a priori també sempre, bastant coherent. De totes maneres, el que has dit de que ningú ha pensat que sigui una senyal del cosmos es veure segons quines coses, te puc garantir que sí, que hi ha molta de gent que segons el que veu se pensa que és una senyal per prendre una decisió a la seva vida, eh? també t'ho dic, n'hi ha molts que ho pensen en això.
Segurament, sí.
Sí, ben segur, però ho dic per casos que mos arriben, coses que la gent mos comenta. Hi ha casos sorprenents, parlaríem a lo millor tal vegada de les coincidències, no? Que també tenen el seu nom en els programes de misteri. Però bé, ja sabien que qualcú es posicionaria, no havien dubtat que tu, Carles, lògicament...
Era obligatori.
Quasi, eh? Sí. Però, mira, referit al tema de la pareidòlia, el que han fet, com feim a Font de Misteris, és parlar amb un expert, no? És veure una cosa que has dit, tractant de donar coherència en el que no té coherència, no? En el que és incoherent, o cercant similituds amb allò que tal vegada no la té. Però molt sovint, moltes vegades, mos ve un estímul de fora. És un exemple que vull posar, perquè me va pareixer graciós, és ara escoltarem un bocinet d'una cançó. Molta gent haurà rebut aquest missatge per WhatsApp o Telegram o un d'aquests...
Està genial.
És boníssim, eh? És aquest. Molts, quan sonin els primers acords, de seguida ho reconeixeran. Però, a veure, a què vos sona això? I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Efectivament, això és en Bob Marley i la seva cançó Is This Love, no? Ara la podríem tornar a escoltar, però d'una altra manera. Just en el principi de la cançó, i quan acaba la primera frase, podem sentir com diu una frase en castellà. I wanna love you and treat you right. I wanna love. No ho heu sentit, idò, ara la tornarem a posar, però això me recorda al menys cap los momentos teniente d'en Pablo Motos.
D'en Pablo Motos, efectivament.
Bé, idò, diu exactament agua en el hoyo. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Veis, ara sí que tots hem sentit, i aquí hem fet una altra vegada una riaia, agua en el hoyo. Només és una gràcia. Però és per entendre, és que tractant d'explicar. Però, com dèiem, que millor que un expert per fer-ho, ens hem posat en contacte amb un psicòleg d'aquí, de les nostres illes, en Toni Mayans Palmer, I la primera pregunta que li hem fet és, a veure, dins l'àmbit científic, i en aquest cas de la psicologia, quines explicacions podrien tenir aquest tipus de fenòmens?
Bé, per contextualitzar una mica, dic que existeixen diferents teories o perspectives psicològiques que intenten explicar la percepció humana. Des de la teoria cognitiva, l'associacionista, la Gestalt, aquesta darrera tal vegada és la més coneguda per les seves idees d'organització perceptiva, hi ha tota una sèrie de factors que influeixen en la percepció. Tenim els factors externs, com la intensitat, la novetat de l'estímul, per exemple, i altres interns, que serien atenció, i altres que podrien donar possibles respostes en aquest tema. Quins serien? Els motius que fan que l'atenció sigui selectiva, els interessos, ja que tenim els aspectes de la realitat que més ens interessen, i després tindria les característiques de l'observador, des dels seus desitjos i actituds, com la seva personalitat, la situació afectiva, la cultura, etc.
Per tant, segons hem vist, vendria a ser que no ens podem refiar dels nostres sentits.
Efectivament, els nostres sentits no sempre transmeten una imatge fidel del món extern. Hi ha trastorns de la percepció a diferents nivells, uns limitats a una sola veritat perceptiva, altres a causa de lesions cerebrals localitzades i altres més complexes com serien les il·lusions i les al·lucinacions.
Per tant, la pregunta ara, evident, és quina diferència hi hauria entre el que són les il·lusions i les al·lucinacions i on ficaríem les conegudes com a psicofonies?
Les al·lucinacions són percepcions en va, és a dir, no corresponen a cap estímul físic extern. Se donen en determinats trastorns i en intoxicacions greus, com amb alcohol, el conegut delirium, i en consum d'altres substàncies o drogues. Tenim el conegut LSD, o també en pacients amb brots esquizofrènics que poden patir distorsions perceptives, al·lucinacions, deliris, etc. Il·lusions, dins il·lusions tenir les pareidòlies, que és a lo que m'has fet referència. Serien il·lusions fantàstiques pròpies de la imaginació, com veure figures o cares a les parets. És a dir, donar una estructura formal a una cosa que no la té o que és vaga o difusa. A lo de les cares, de fet, estan programats per això. Estan programats per veure cares ja que és adaptatiu, per supervivència ancestral. Trobem també les anomenades il·lusions catatímiques, que el que fan és deformar els objectes o les situacions per influència dels sentiments i les emocions. És a dir, quan recordem un fet, no com va ser, sinó com desitjaríem que hagués succeït, o per què no, interpretar el renou d'una gravació com a veus, crits o altres sons associats a possible activitat humana. Hi ha estudis, de fet, que confirmen que les persones que creuen en lo paranormal o món espiritual veuen més cares, experiments de pareidòlia, que els escèptics o ateus. Això se podria traslladar a les suposades psicofonies.
Que en el cas de la cançó de Bob Marley que hem escoltat, és un cas, Miguel, si vols, la tornes mollar. Ara ho torno a dir. Agua, neno, yo.
Això és un condicionament, eh?
És el que estem dient, efectivament. Ara ja no hem escoltat la cançó original, sinó que ja mos ha quedat claríssim que està dient agua en el hoyo. Ja no podem deixar d'escoltar agua en el hoyo, no? Per tant, això, quina explicació podria tenir?
Crec que aquestes audicions, igual que les psicofonies, resulta fàcil sentir una cosa quan te diuen prèviament el que sentiràs. Dins les hipòtesis perceptives sembla que hi ha una espècie de regulador inconscient, unes expectatives com factors de la selectivitat atencional i perceptiva. Això el que fa és introduir un ingredient anticipatori en la nostra sensibilitat, que el que fa és reduir les alternatives d'interpretació i fan que aquells coincidesqui amb el que ens han dit que sentiríem.
Val, tenim això, qualcú vol dir qualque cosa, seguim endavant.
No, només dic que sí que és cert el descondicionament, però que a vegades hi ha persones, i més d'una la conec bé, que per molt que li diguis, en aquest cas de les psicofonies, per molt que li diguis el que se suposa que diu sa veu, ni així és capaç de...
Sí, val, estic d'acord, i allò me passa, és vera. El que passa és que també, quan un està fent una gravació psicofònica, està predisposat a escoltar qualque cosa, i a lo millor qualsevol altre renou que estàs escoltant, que en una circumstància normal no li donaries cap tipus d'importància, com estàs predispost a escoltar qualque cosa d'origen estrany, t'ho sembla. I després tu li poses la gravació a un altre que no està condicionat a escoltar res i no ho sentiria. Això jo crec que és un poquet l'explicació que mos ha transmès el psicòleg, no? en Toni Mayans Palmer. ha estat molt interessant. A veure, vaig estar parlant amb ell i me va agradar molt el que m'ho va explicar i com m'ho va explicar. Però bé, ja hem vist la part teòrica, això era la part teòrica, l'explicació, no? Si encara veurem millor en el que ens referim d'una altra manera, no? Posant casos i entrant en matèria, per lo tant, Borja, això ho has preparat tu, podríem...
Sí, podem començar amb una curiosa i sorprenent història que mos du a Saragossa, concretament a Belchite Viejo, que com sabeu és un dels jocs més castigats de la nostra geografia durant la Guerra Civil.
Bé, sí, va ser dramàtica la batalla de Belchite, una part de la nostra història recenta. I per què diuen que pot ser que ja es puguin aconseguir moltes psicofonies, eh? Ja, perquè les psicofonies suposadament se poden enregistrar més facilitat en els jocs on han hagut fets molt dramàtics, molt extrems, amb molt de dolor, etc. No? És a dir, per la càrrega dramàtica de l'indret. Bé, què va passar a Belchite? Sergio, la part històrica.
I del tema de la batalla i la història de Belchite, com ja hem dit, és una història molt tràgica, d'aquelles que toca recordar. Ens remuntem fins al 24 d'agost de 1937. En aquells dies, 80.000 homes, amb el suport d'uns 200 avions i suport de terra, que estaven encomanats per el capità Pozas, donen el xus de partida d'aquesta batalla. El 27 d'agost, el poble de Belchite serà sitiat, i durant els següents 3 dies la lluita es tornarà molt dura. Es lluitarà casa per casa i carrer per carrer. El bombardeig damunt Belchite serà constant i el dia 5 de setembre Belchite tindrà l'autorització de rendir-se davant els republicans. La lluita havia acabat, però el misteri començava. Com a curiositat, dit Gemma que la novel·la L'inverno del mundo de Ken Follett fou presentada a les ruïnes de Belchite el 2012, ja que Belchite serà protagonista de l'obra de Follett durant unes pàgines. I si t'apareix, llegim un fragment que trobem bastant interessant per il·lustrar com van ser els primers moments després de la batalla. En ese momento, Lloyd estaba sentado a la luz del atardecer en el exterior de una iglesia destruida por el fuego de artillería, rodeado de polvo que desprendían los escombros de las casas y de los cuerpos extrañamente inmóviles de los muertos recientes.
Personalment he estat a Belchite el Viejo, vaig anar fa de més una quinzena d'anys i és vera que és un lloc molt, molt, molt dramàtic. Belchite el Viejo és el poble original de Belchite, que està totalment destruït, tot està enderrocat, culpa de la guerra, i se va decidir no tocar-ho i fer un altre Belchite llut de vora. Llavors està Belchite el Viejo, que és el que estava originàriament, i on va ser morta moltíssima de gent.
Sí, és un detall que no ha dit en Sergio, que en aquests 3 dies va haver d'haver 3.000 morts.
Efectivament.
La qual és una barbaritat.
A un poblet petit, perquè és molt petit, és a dir, en res, en mitja hora l'has voltat tot. I és vera que quan estàs allà, jo hi vaig anar, ja dic, de més quin d'any, vaig anar tot sol, era ja entrava el vespre, i vaig agafar cotxe i vaig dir, i demà em vaig a Belchite. És impressionant. De veres, és impressionant i bé, maleïdes guerres, és igual. Anem a lo que anàvem, les psicofonies.
Sí, aquesta història, en concret, mos la contarà ara breument el seu protagonista, que és el nostre company Isaac Martínez, i si voleu, pues, l'escoltam.
Bona nit, companys. Pues bé, vos contaré com vaig gravar o com va aparèixer aquesta psicofonia en el meu vídeo. Anàvem amb la meva lota donant una volta per Belchite. Ja heu contat tota aquesta història. Belchite és tremendo, i jo anava gravant en vídeo per si un cas trobava algo, i en aquell moment no vaig poder escoltar-lo. Però bueno, estava gravant durant un parell de minuts, i bueno, al final amb en Borja un dia li vàrem analitzar el que havien gravat i vàrem moure, vàrem escoltar aquesta psicofonia. El que més m'estranya d'aquesta psicofonia quan la vàrem escoltar és que estava gravant el vídeo amb la meva càmera de fotos, que fa un vídeo molt bons, però això no és tan bo, que quasi no se sentien les conversacions de lo que estava jo xerrant en la meva lota, però en canvi això se sent com si estigués ben a la vora de la càmera, ben a la vora del micròfono, i és totalment impossible que hagués ningú de vora meu perquè jo anava tot sol per, un, per una avinguda de Belchite totalment destruïda i no hi havia ningú. També el curiós és que s'escolta la psicofonia quan jo me gir, no un altre moment ni després, quan m'estic girant. El que se veu en el vídeo també, que se pot comprovar, que passa en aquest moment. És el més curiós. I també que quan vàrem escoltar la psicofonia no anàvem cercant res en especial, va aparèixer de repente.
Sí, és curiós, sí. Bé, ara escoltarem a lo que fa referència i, com és habitual sempre a tots els programes de ràdio i televisió que fan al·lusió a les psicofonies, l'escoltarem tres vegades, estirar la mateixa gravació feta tres vegades, està estirar repetit tres vegades i ja som cas després, si voleu, ho comentam. Jo personalment només sent trepitjar damunt de la grava i jo personalment me sap molt de greu, però dic lo mateix que sempre he dit, no sent res amb aquesta.
Pues jo tampoc sent res.
Tampoc.
Amb el jafa molt d'espavientos.
Sí, sí, sí.
A més, ara els oients no m'han vist, però estan marcant els
puntos. Sí, no, sí, però és que a més va ser dijous vespre, abans d'ahir, volien sortir a fer proves un parell dels membres dels equips, no direm que anàvem a anar tot quatre, perquè si no, potser... Bé, idò, volíem anar tot quatre a fer, tractar de fer psicofonies, però en la pluja mos va fer una miqueta de parella. I vàrem estar parlant, i en Borja deia, no, veureu com és l'estudi, ho sentireu. Jo no sentir res. Ells tampoc. La tornem a posar. La tornem a posar.
Val, sí, per què no?
Només dir justament en el moment que tu dius
sí,
que...
De fet, de fer una senyora...
No, digueu, si saps el moment, digues a micro, digues ara.
Val.
Te pareix? Sí, a veure si escoltam alguna cosa. Anem a fer la prova.
Aquí al lado. Aquí al lado.
Aquí al lado la tita.
Val. Aquí al lado dius que diu, val. La tornes mollar, a veure mem.
Supersònic, company.
Sí, impressionant. Hem de dir que en Borja, a part de productor, és també tècnic de so, de professió, i clar, deu tenir supersònic, té un sentit auditiu supersònic. No, fantàstic. Si qualcú sent el que ha dit en Borja o una altra cosa, és que mos
ha dit en les xarxes. Lo curiós d'aquesta gravació és que, es veu, diu Isaac en aquest tall que hem sentit, realment, també m'estem mostrant el vídeo de la visita a Belchite. No estem realment cercant cap història estranya.
I quan vas a Belchite també ja vas una mica sugestionat, eh?
Clar, però era, no, mira el vídeo, tal. I jo, va ser el primer que el vaig sentir, i només passant el vídeo, sense estrebre d'àudio, sense analitzar res, només a la primera sentida.
Quan jo vaig estar a Belchite, que a més vaig anar tot sol, no sé si ho he dit, i la sugestió és major... La veritat és que no vaig fer... No hi havia càmeres digitals, encara ni les càmeres digitals existien, però sí que és vera que vaig sugestionat i tens la sensació de que te miren, de que hi ha darrere. A més, jo vaig anar... Les cases cervocades encara tenien restes de roba de llit. És a dir, jo recordo una que es veia el llit esclafat pel sostre de la casa i encara hi havia restos de roba. Era impressionant. Bé, aquí el que hem de fer és tractar de treure conclusions. Si vos pareix, el que hem pensat és que podríem, això, treure conclusions, o bé embolicar més, un poc més tot això, no? Perquè el que hem fet ha estat anar ni más ni manco que en el director tècnic del Centre d'Innovació de Microsoft en Tecnologies Turístiques a les Illes Balears, no? Ha col·laborat diverses vegades a Font de Misteris, i bé, pot ser com a tecnòleg oficial nostre, eh? Pot ser pugui dir qualque cosa interessant, no? En este tema tan intrigant com les d'avui, les psicofonies, veus misterioses que suposadament es graven en els aparells sense haver estat sentides normalment, pot tenir això una explicació tècnica? I com que el director d'aquest centre, en Juanma Cervera Bondroà, en sap una miqueta bastant de tecnologia, em pensava, bé, a veure que ens té que dir. Ho tens preparat, en això? Idò, bé, abans volem felicitar per el premi, per reconeixement, per el títol que li ha donat Microsoft a nivell internacional, l'han anomenat persona molt, o professional molt valuós per a Microsoft, per tant, enhorabona, i també el felicitant per la labor que està fent en Sparbit. A veure, la pregunta seria, quines possibilitats hi ha de que una de que manera misteriosa o màgica o incomprensible es puguin gravar aquestes veus que així normalment no hem escoltat i que sí se senten després a la gravació?
Bé, la veritat és que és bastant complicat de respondre d'una manera senzilla, sobretot breument, com m'has demanat. Les possibilitats de gravar coses que no hem sentit són molt grans, i per això existeixen els estudis de gravació, no? Perquè quan graves a qualsevol puesto, hi ha moltes coses que no sentim, però que un micròfon sí que pot recollir, no? Com per exemple, bé, saps que sons són les vibracions de l'aire. Llavors, això és el que recueix el micròfon, i el micròfon després ho transforma en impulsos elèctrics que s'agraven de forma magnètica dins d'una cinta antigament, i ara de forma digital dins d'un suport digital. Llavors, els sons transmesos per l'aire moltes vegades poden arribar fins en el micròfon sense que tu els sentis, com per exemple quan vols xerrar amb una persona que està molt enfora. Quan vols xerrar amb una persona molt enfora, què fas? Crides, però a més poses les mans per dirigir el so. I això és una cosa que fem quasi de manera natural. És una cosa que nosaltres sabem que el so se pot dirigir. I això pot passar, que el so estigui dirigit cap en el micròfon, però que tu no el puguis sentir en aquell moment. No? O com, per exemple, aquests micròfons que surten a les pel·lícules d'espies, no? Aquests micròfons que duen com una espècie de parabòlica darrere per poder captar millor un so que està molt enfora. Això pot passar de manera natural amb un cantó a una habitació, o per exemple hi ha un museu a París que abans era una estació de tren, i se sap, en aquell museu quan vas a fer la visita te duen a un puesto on pots xerrar la persona que està a l'altra banda del museu. I tot això passa per com se forma el so i com se pot dirigir se poden dirigir aquestes vibracions que passen de dins l'aire. Després hi ha moltes altres coses. Com t'he dit, el so se transforma de dins del micròfon en impulsos elèctrics, i això rep moltes interferències. I de fet això és una cosa que amb els micròfons de baixa qualitat passa molt. I quan més baixa qualitat és l'aparell, doncs més interferències rebràs, perquè l'electrònica d'aquell aparell no està preparada per aïllar tots els circuits perquè les interferències no arribin. Les interferències de ràdio, per exemple, poden afectar un micròfon.
Val, perfecte. Llavors, la següent pregunta és, a veure, si ell, en Juanma Cervera, com a tècnic, creu que poden tenir un origen estrany o un origen sobrenatural també que facin aquestes gravacions, inclusions, que també se'ls diuen, unes gravacions sense explicació, no? Bé, què mos diu?
Com t'imaginaràs, jo crec que no. De fet, si ho penses un poc, avui en dia la gent du a la butxaca un dispositiu mòbil que serveix per gravar, a més de moltes altres coses. I hi ha en el món, diuen, uns 1.500 milions de dispositius. Això vol dir que hauria d'haver una explosió d'aquest fet, i no està passant, que jo sàpiga. Però bueno, això, com tu dius, dona per molt més d'un programa.
I de... així, quina explicació tindria que es produïssin més abans que ara? Perquè clar, ara, com hem vist, tenim molt més aparells, molt més predisposició per poder gravar, perquè tenim, pues, això, els mitjans, no? Què mos diu?
Bé, bàsicament perquè abans els més majors com jo ho recordarem, no? Que gravàvem en cassets, i els cassets eren un suport magnètic molt diferent del suport digital d'avui en dia. El suport magnètic tenia una sèrie de problemes, no? De fet, si tu agafes una cinta verge, que en dèiem, la poses dins d'un casset, d'un reproductor de casset, sense haver gravat res, ja se sentia un renou. Ja tenia un renou perquè depenia un poc de com estava magnetitzada aquella cinta. I no només això, que si recordeu, se rebobinava dins d'una una bobina, i clar, la cinta estava molt aferrada una amb l'altra, i podia haver una transferència magnètica d'un tros de cinta a un altre. Era molt fàcil, no? Sobretot les cintes, com han comentat també, no? Que de baixa qualitat. Les cintes de baixa qualitat, pues, se sentien malament, gravaven malament, i no només això, que moltes vegades les utilitzaven per tornar a gravar damunt, i quan tornaves a gravar damunt no s'esborrava bé moltes vegades el que ja havies gravat. I era molt fàcil que damunt d'aquell suport se sentissin renous estranys d'altres gravacions, o simplement pues, per magnetisme de la cinta que havia traspassat d'un lloc a l'altre.
Bé, és molt interessant, és un tècnic, sap lo que està dient, està a l'avantguàrdia dels avanços tecnològics, i ara, quan estàvem escoltant, a la vegada, en Borja s'estava començant a encendre una mica.
Em vull passar esperats, que se sol dir.
Sí, i t'he dit, digueu, què vols dir?
No, simplement un parell de coses ràpidament. Primer, detall que no ha dit en Homa, que és, diguéssim, la regla d'or de les gravacions psicofòniques, o manco antigament, era la cinta. Havia de ser una cinta verge. Mai podies emplear una cinta que ja estigués empleada.
Per suposat, però moltes de les típiques psicofonies tu no tens no tenies la seguretat extrema, perquè no hi ha cap notari que veu com se desprecinta la cinta.
Evidentment. Vale. T'has de fiar el testimoni com qualsevol altre cas misteriós.
De totes maneres, encara que la cinta fos verge, si tu posaves la cinta de vora d'un camp magnètic, aquesta variació se podria produir, per molt verge que fos.
També era més complicat que se produís el camp magnètic perquè, per exemple, no hi havia telèfons mòbils per que se produís aquest camp. Sí, és una altra possibilitat, però bueno, podria passar, sí, cert.
També, però la bobina de rebobinar, d'hi venia el nom, crea un camp electromagnètic en si mateix, perquè una bobina és això, no?
Va. Bé, i un altre detall també molt ràpid, en relació al que diu en Homa, de que no hi ha un boom de psicofonies ara, a part dels 1.500 milions d'usuaris de smartphone que pugui haver avui en dia,
que se diu ràpid, eh?
Se diu, són moltíssims, però quants d'aquests, en realitat, empleen el mòbil per gravar psicofonies? El percentatge de gent
no és per gravar psicofonies, és que se te faci una gravació d'una manera, a veure, la d'en Jürgensen, que hem parlat al principi, va ser fortuïta,
estava gravant uns ocells
i va sentir una veu.
Efectivament.
I nosaltres avui hem posat un cas que només has sentit tu i Isaac, des que estem aquí. Miguel, tu has sentit la gravació d'en Isaac? Tampoc. Perfecte, o sigui, res que dir, però si la primera va ser fortuïta, totes les altres que se puguin haver enregistrat de manera fortuïta, com se diu en Isaac, la gent se'n donaria compte. Això és el que jo crec que
en
Juanma Cervera mos deia.
La d'en Jürgensen se va descobrir perquè en Jürgensen, com està gravant sons per fer un documental, va escoltar a consciència aquella gravació.
Una cosa, ara, canviant de tema, simplement és, suposo que aquests enregistraments que vosaltres ara anomeneu psicofonies estan fets en qualsevol tipus de garanties, no? Del tipus gàbia de Faraday o similar, perquè clar, si estem ara, hem d'oblidar el tema anterior. Ens hem de centrar en aquesta moguda.
És que realment investiguen plenament les psicofonies i se dediquen a estudiar-les en profunditat, sí que fan experiments amb Gavis Faraday i hi ha resultats positius, és el més sorprenent.
Sí, però en general no ho podem saber. De fet, moltíssima gent no té ni idea de lo que és una Gavi de Faraday. De fet, Carles, tu que avui deies que no parlaries gaire, que no te volies tampoc ficar massa i tal, expliques tu lo que és la Gavi de Faraday.
Doncs una Gavi de Faraday és l'efecte que es produeix en qualsevol emissor receptor recobert amb un material conductor, de forma tal que el camp electromagnètic de l'interior resta equilibrat i els efectes externs no afecten a l'emissió o a la recepció del que tu estiguis fent. o cara de pòquer. Vale, més senzill. Mira, qualque vegada heu pujat a l'ascensor sentint la ràdio o parlant per telèfon i heu tingut problemes? Doncs això no passaria amb l'efecte de la gàbia de Faraday. Aquesta és una tècnica que s'aplica als repetidors de ràdio i televisió perquè no tinguin cap tipus d'interferències. De totes formes, no creguis tu que sigui un instrument massa segur per assegurar la validesa de les psicofonies. Diria més coses, però no, la veritat és que no vull fer la punyeta.
No, i a més, a Miguel mos està dient que hem d'anar a publicitat, per tant, Carles, moltes gràcies, però no pot dir res més. Gràcies.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.1, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviam 20 litres de petroli. Si reciclam vidre, les platges, el camp i tots, guanyam. És un missatge de Tirme.
Únete al Movimiento Mega Sport. ¿Quieres empezar a hacer deporte y eres de los que dice sí, sí, empiezo el próximo lunes? Te pones la excusa de que es que claro, me gusta el baile, pero quiero algo de cardio. Necesito tonificar o moldear mi cuerpo. Lo mío es la relajación, paso de máquinas y bailes. Pues a mí me van las zonas termales y entrenamiento personal. No hay excusas. Vamos que nos vamos. Lo tienes todo incluido en Mega Sport. Por solo 49,99 euros. Con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Ni flautes ni gaites. Demà, a Lugo, sonaran sus xeremies. El Mallorca visita el camp de l'Àngel Carro a la recerca del play-off d'ascens. Demà, a partir de les 4 del capvespre, Club Deportivo Lugo, Real Mallorca, a Esports 3, amb la narració d'Alejandro Jurado.
El partit està preciós, Tolo, que no cabi mai aquest partidarro!
I els comentaris de Tolo Ramon.
El partit ara està viu,
I Tomàs Givert.
De pell de pollastre.
A més, tots els gols de la resta de la jornada segona, a primera i a tercera divisió. Demà, des de les 4, Lugo Mallorca a Esports 3, amb Jaume Ginart i Joan Gabriel Bossà. IB3 Ràdio.
Les recomanem tant manuals com literatura eròtica. Manual per a disfrutar del sexo todos los días del año.
Però no del sexo manual.
Se poden enviar entre les parelles whatsapps eròtics?
Sí, a través de whatsapp, això se diu...
Guarrap.
No.
Això se diu guarrap.
Això és IB3, amb Joan Frontera.
De dilluns a divendres a les 4 del capvespre.
A IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio, avui parlant de l'estrany fenomen de les psicofonies. Ara la publicitat, en Sergio m'estava dient, deixem fora el tema de les xarxes.
Sí, sí, però bueno, hi havia un parell de missatges bastant interessants.
Sí.
Sí, de coses que han passat aquesta setmana.
Sí.
És com està ahí Simpson, el capítol del Simpson, que l'altre dia va sortir l'estructura de bebès.
Aquesta setmana
sí,
ha sortit.
Justament aquest dimecres ha sortit.
Perquè se Fox mos copia.
Sí.
Jo també volia parlar de coses d'aquesta setmana, com el tema del llibre d'anar a Pilar Urbano i el 23F, que també és un tema del que se podria parlar, però que no dona temps, que ara el que volem és anar-nos cap a un altre col·laborador de Font de Misteris, en Nahuel Sibieski, que el tenim a Eivissa, perquè ell també ha estat damunt d'aquest tema, dels temes de psicofonies, hem estat investigant un pocat. De totes maneres, he de dir que Nahuel me va dir no, aquesta temporada baixa ja veuràs, farem moltes coses. Ha estat una miqueta desaparegut, no ha deixat veure-se massa, no ha donat massa senyals de vida. Nahuel Sibieski, bon vespre, benvingut a Font de Misteris.
Buenas noches, Txema, ¿qué tal todos?
Bé, t'enyoràvem.
Bueno, una mica.
Has desaparegut, no sé.
Bueno, es que mi afán por investigar este tema me ha llevado al más allá, Txema.
Sí, decirà això ara. Sí, d'això. Tens
bueno, no, es un tema interesante. Bueno, es que en el viaje a este enigma, pues me he perdido. Y ahora, de vuelta al mundo de los vivos, la gran pregunta sigue rondando. ¿Es posible la comunicación entre dos mundos? Entre los que nos hemos quedado aquí disfrutando de Justin Bieber y entre los que gozan del espíritu de Jim Morrison.
Volíem fer un programa de por.
Lo siento, pero es que tenía que soltarla porque...
Ets incorregible. No, a veure, bé, volíem parlar del tema de les psicofonies, no? D'aquestes inclusions que se fan a les gravacions. Bé, què trobes tu d'això?
Bueno, yo para empezar buscaría de alguna forma distinguir lo que es una psicofonía de una inclusión. Una psicofonía es dar por sentado de que el sonido que se capta con la grabadora es de origen metafísico, ¿no? Por contrario, una inclusión pues puede tener una explicación física plausible, ¿no? Yo pondría un inciso ahí porque no me gusta tampoco dar por sentado algunas cosas y siempre es mejor andar fijo, ¿no? No meterse en áreas movedizas diciendo pues que esto es esto o esto es lo otro. Pero bueno, es normal porque también a veces cuando uno investiga, y ya sabes, Chema, que hemos investigado mucho,
sí,
a pesar de que a pesar de que he estado desaparecido.
Però sí que és vera que mos estem veient a Eivissa i que estem fent coses.
Sí. Estamos haciendo un poco así el tema, pero bueno, y por eso yo me remonto un poco a una soleada mañana, que hace, bueno, ya de hace casi un año, que hicimos haciiendo uno de esos reportajes que hicimos para la primera temporada de Fondo de Misteris, pues nada, nos metimos en un cementerio.
No fa falta dir quin.
De
Eivissa, un cementeri d'Eivissa.
Un cementeri d'Eivissa, y el asunto era otro, pero ya que llevaba la grabadora, es muy tentador, y decidí hacer lo que cualquier persona normal le hace en una visita a un cementerio. intentar hablar con los muertos.
Vale, lo normal.
Sí. Bueno, hay alguna foto por ahí que ya me deja en evidencia, o sea que...
Ay, Álvaro, no me recordaba de aquella foto.
Sí, desastre, sí, aparte la compartiste tú como venganza.
Efectivament, Álvaro, no me recordaba. Venga, que anem malament de temps.
Sí.
A cementeri Vicenç, estàvem cercant una tomba determinada, és igual quina fos i a quin cementeri, i se va gravar qualque cosa, és així?
Exactamente.
Val, escoltam aquesta gravació. No sé ben bé el que diu, però sí que és veritat que se sent un estrany
chasquero, sí.
Renau.
Claro, es que
hay que
cristalizar un poquito el tema.
Yo entenc lo que... Bueno, o crec entendre lo que diu.
Tu creus entendre lo que diu.
Sí.
Tu, Nahuel, entens... És vera que se sent una veu com una veu estranya. Tu, Miguel, tu sents qualque cosa? Tampoc. Val, un renou, perfecte, fantàstic.
Més mal, perquè estava pensant que estava jo flipat.
Val. I
tu saps... Jo igual, un renou. No?
Un renou, jo només. Jo m'ha donat la sensació que és una bou, el que no sé el que diu. La tornem a escoltar, us sembla?
Val. Sí.
Val, vinga. M'ha semblat algo com si fos, com si digués, comença per dir ella, no?
Sí. En este asunto está un poco la grabación un poco cortada, ¿verdad?
No,
sí, bueno, ho ha editat.
En la cola un poco, está cortado un poco sí. La cola.
S'ha teat el bocí a on estàs inclusió i s'ha posat tres vegades, clar.
Exacto, no, hay un pequeño corte porque se percibe mejor cuando, con un poquito más de aire al final, se percibe un poquito mejor la historia.
Vale.
Pero sí, algo se escucha, es decir, cuando yo me pongo a escuchar el sonido la primera vez con los cascos en el mismo cementerio, algo me parece detectar y yo le envié esta inclusión, se la mandé a Borja y Borja también, bueno, puedes explicarlo tú, Borja.
No direm és que seiem-ho digui, no fa falta que ho diguin de manera pública perquè també entenc que seient anar deixant missatges en el Facebook que els se puguin comprometre tampoc és pla perquè te quedes una mica entredit, però que mos enviïn per correu electrònic, per missatge privat també del Facebook, que també se pot fer, per exemple, i no donarem pistes, a veure si és veritat o no aquest condicionament des que mos han parlat els professionals.
Exacte, hi ha molts condicionaments.
segur, probablement, no ho sé. Podríem escoltar l'altre que varen gravar, Nahuel?
Sí, por supuesto. Sí.
Aquesta sí l'heu sentit.
Ara sí, però probablement pel condicionament i masca rufat, perquè jo sé, tampoc direm lo que se sent.
Claro, es que nosotros sabemos lo que preguntamos en aquel sitio.
Clar.
Y por eso mismo estamos también un poco sugestionados.
Però tampoc direm què diu.
No vamos a decir nada de esto, pero igualmente este asunto es para agarrarlo un poquito con pinzas.
Totalmente.
Aunque es fascinante, pero impresionantemente fascinante, no sé ni ya ni el calificativo, de que vayas a un lugar, vayas buscando algo y parece que te contesten. Porque
això és lo que realment mos ha impressionat, però clar, hem de dir que tant en Nahuel com jo estem una mica sugestionats amb això que vam amb tu, Nahuel, perquè ho hem de posposar en aquest tema, però és fantàstic. El tema és que en Borja no sabia el que nosaltres vàrem anar a cercar en aquest cementeri, que per respecte no podem dir. Nosaltres cercàvem una persona, un nom d'una persona, i en Nahuel va demanar per aquesta persona, val? Però en Borja no ho sabia, en això. Llavors en Borja mos diu, és que jo el que sent és un nom de persona, i el nom és aquest, i dona la casualitat o la coincidència o la misteriosa raó que el nom que mos ha dit en Borja és el mateix que nosaltres cercàvem. Clar, a partir d'ara, en Nahuel i jo estem sentint en aquesta inclusió o en aquesta psicofonia, estem sentint aquest nom.
Exacto.
I mos posa el manco allò m'escarrufa, mos posa els pèls de punta.
Igualmente también habría que hablar, y ya no hablamos de inclusión ni de psicofonía, sino de algo que sucedió y tú fuiste testigo precisamente en ese mismo lugar.
Sí, però ho deixarem per dia que ho facem.
Lo dejaremos para otro, sí, porque hay muchos misterios, sí, y hay muchas historias que hemos
empezado. I jo, el tema d'aquesta recerca que vàrem fer primer, Nahuel, permetem que jo el primer li comentaria a sa família, perquè
claro,
estem també en contacte amb el tema de sa família, i abans de fer res, evidentment, parlaríem amb sa família, perquè el tema és un poc delicat. Nahuel, moltíssimes gràcies. M'ha encantat.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Seguirem, com no, en contacte amb tu, amb el nostre periodista a Eivissa. Nahuel, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un abrazo.
Igualment. Gràcies. Adéu. I ara sí, un cas, lo que podríem fer és posar altres psicofonies. Jo ara posaré qualcunes que he gravat jo, si vos sembla.
Sí, sí.
Ara, per exemple, podem posar aquesta. Què vos sembla?
És una inclusió o psicofonia, com vulgueu dir-li, pens que claríssima.
Val,
que s'entengui més o manco el que diu.
Què és el Cosi Powell?
Què dius?
Bateria.
Què dius?
Jo aquesta l'he escoltada.
Escolta, sí, una vou.
Sí.
Una vou femenina o d'infant.
Sí. Sí, exactament. Exactament.
D'home no apareix.
No apareix. Encara tu no has sentit cap vou?
T'ho juro que no,
No has sentit cap bou. Tu, Miguel, tampoc has sentit cap bou. Val. Per començar, aquesta psicofonia la vaig gravar jo. El renou que se sent de fons, que tu me deies un tren, no sé què punyetes me deies, aquest tac-tac-tac-tac-tac-tac, allà no se sentia. El que sí puc dir és que això estava posat de vora d'un rellotge de paret que duia, a lo millor, 5 anys aturat, perquè era una casa abandonada. Val? I aquest rellotge estava aturat, però no està accelerada la gravació, val? I aquest tac-tac-tac se repeteix en diferents, no? I aquest tac-tac-tac sonava, i quan sonava el tac-tac-tac també se sentia qualque cosa curiosa, eh? No sé què era el tac-tac, quan deia la cançó, el tac-tac d'estren, no ho sé, però primer que no hi havia cap estació a prop, i a més que era un rellotge que estava aturat, i ja dic, estava com accelerat. Res que dir d'aquesta. Si qualcú, qualque gent, qualque mit del programa, sent qualque cosa i la vol dir, doncs això, ho mirarem.
No, només dic que estic impacient per que la gent escolti la següent.
Sé que posam ara?
Sí.
Vinga, idò, la posam.
Ah, el mismo no, el amigo.
aquesta gravació també se va fer, es feta per jo també, tampoc sé què és ni com, i tampoc està ni accelerada ni desaccelerada. Aquesta sona, igual que l'anterior sonava més ràpid, com si fos accelerada, aquesta sona com a més a ralentí. Però,
sí, i de fet, no sé si ho heu fixat, a lo més ho torno a sentir jo, però hi ha dues veus. La primera, que és la que xerra molt greu i molt a poc, i diu una frase. I després, en el final, hi ha una altra veu a velocitat normal, o per tant un poc més ràpid del normal, que diu una resposta, una possible resposta a lo que diu la primera veu.
Bé, les teves pistes, la gent que les vulgui apuntar. Mira, però el que farem serà això. D'aquí, no ho sé, d'aquí unes setmanes, per exemple, no ho sé, no, sense esperar la propera temporada, o sí, no ho sé, fer una altra i donar les respostes que hem obtingut, bé nostres o bé dels oients, el que sigui, per exemple, no? Escoltam un altre i així anem fent això, fem una petita bateria, no? de psicofonies, si vols, Miguel Moyano, un altre.
Aquesta és cert que és més mala d'escoltar, suposo que estarà d'acord. És quasi tan difícil, potser, com s'ha d'insar, que han tirat fa una estona.
Sí, jo no.
Jo aquí sento una paraula.
Jo no, la vaig fer jo. Perquè m'ho va dir, sí, hi ha una inclusió. Bé, jo no l'he escoltat.
Una paraula de dues síl·labes, no diré més.
Vale, sí, perfecte. Si vols, torna-me ja. Aquest és l'estall que podrien dir, no sé, tres, no sé, és que no sé com dir-los, perquè la gent se pugui identificar.
Sí.
Ah, sí, no sé, no sé com identificar els dos.
Seria tres de la teva bateria.
Per exemple, va, sí. Vinga. Sí, se sent qualque cosa. Sí. Val, vinga. Bé.
Una més.